Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dimecres 6 de setembre ja del 2023, el dia en què entrevistarem Oriol Romeu, jugador del Barça. Avui tenim una altra nit de grans convidats aquí al Tu Diràs. Primer, escoltarem la conversa amb Oriol Romeu, un jugador diferent, un futbolista que es fa escoltar, que ha sortit del Girona per complir el seu somni de jugar al Barça, una persona atípica dins del món del futbol d'alt nivell, que a més fa reflexions molt interessants. I després, a la segona part del programa d'avui, Roger Grimau, també aquí al Tu Diràs, el nou entrenador del Barça de bàsquet, el gran capità, l'home que va aixecar l'última Eurolliga de la secció a París l'any 2010. Ara es fa càrrec de l'equip després de tota la polèmica amb Mirotić i Saras, un repte il·lusionant que avui ens ha explicat a RAC1 en una conversa aquesta tarda a la ciutat esportiva Joan Gamper. Per tant, avui, a banda de la tertúlia i de totes les qüestions que han passat en aquest dimecres, tenim dues grans veus que ens acompanyaran a la ràdio, Oriol Romeu i Roger Grimau. Una nit de ràdio que compartirem amb Toni Padilla, Paco Cabezas, Marc Guillén i també amb el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. A més, hem de parlar un dia més del cas Rubiales. Avui hem sabut una novetat important. Jennifer Hermoso ha decidit posar una denúncia per agressió sexual davant la Fiscalia General de l'Estat pel petó forçat que li va fer el president de l'Espanyol a la final del Mundial. Ara s'obrirà un procés a l'Audiència Nacional que podria suposar penes de presó per Rubiales d'entre 1 i 4 anys. Després ho ampliarem i donarem detalls i escoltarem què n'han dit avui Dani Carvajal des de la concentració d'Espanya i també Sergio Ramos, n'ha parlat fa una estona quan ha estat presentat com a nou jugador del Sevilla. Parlant del Sevilla, compta perquè la Lliga ha situat el Barça-Sevilla del 29 de setembre en divendres. El Barça jugarà a Montjuïc un divendres a les 9 de la nit. A finals d'aquest mes. I curiosament, ja és mala sort que aquell dia, divendres 29 de setembre, hi ha programat un concert de Joaquín Sabina al Palau Sant Jordi. Per tant, ja la tenim muntada, amb 40.000 persones pujant a veure el Barça, divendres a les 9 de la nit, i 15.000 persones pujant a veure Sabina al Palau Sant Jordi. Aquell dia, per sortir de Montjuïc, potser es triga el que diu una de les cançons de Sabina. 19 dies y 500 noches. 19 días y 500 noches. Potser triguen tots els seguidors en sortir de l'estadi de l'anella olímpica de Montjuïc. Tenim una trucada d'urgència, que és el fundador de The Project, que és el promotor de la gira de Sabina a Espanya, Tito Ramoneda. Hola, Tito, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Moltes gràcies per atendre'ns d'urgència, perquè la informació dels horaris oficials de la Lliga és d'aquesta nit. No sé com us heu quedat a The Project, perquè coincideix... Bé, ja sabíem que podia passar, però ara ja és oficial. Un partit del Barça a Montjuïc coincidirà amb un concert gran com és el de Joaquín Sabina.
Sí, ens hem assabentat ara fa una estona. És algo que amb BCM sempre dèiem que hi havia que evitar i com a mínim preveure que no passés, però ha passat. La Lliga de Futbol Professional pues, ha actuat unilateralment, ha posat aquest partit a les 9 del vespre, estem davant, coincidint amb el concert de la Sabina, estem davant d'una situació, jo penso, extraordinària, i Barcelona pues, té la capacitat segur per posar mesures extraordinàries i que tothom, espectadors del concert i els seguidors culers pues, puguin, en fi, estar al menys afectats possibles. També ho estàveu dient, estem parlant de 40.000 en un estadi i de 15.000 al Palau Sant Jordi. Estem parlant de 55.000, que és la capacitat d'un concert a l'Estadi Olímpic, pues d'un dels, de qualsevol dels que hi ha hagut de Coldplay, etc. Bueno, pues haurem de ramar.
Ja, perquè, Tito, perdona, és a dir, el concert és inamovible, o sigui, actua el 27 Sabina segur dimecres i el 29 divendres a setembre torna a actuar Sabina, això és inamovible.
Home, és que seria, vamos, seria una falta de respecte absoluta concerts que estan venuts des de fa mesos i anunciats des de fa pràcticament un any, perquè la gira la vam llançar pues, el novembre de l'any passat, que ara perquè hi ha un partit del Barça a l'Estadi Olímpic i la Lliga de Futbol Professional decideix que, a més, és a la mateixa hora, quan aquest concert, aquest partit, podria estar fent-se el dissabte a les 4 de la tarda, quan n'hi ha hagut 50.000. Dius, ostres, passeu per davant de tot, ni mireu el que hi ha, ni penseu en l'afectació al propi seguidor del futbol, perquè al final era així, era tan senzill com fer el partit el dissabte a les 4. Per què ho ha fet la Lliga de Futbol Professional? No ho sé. Si el Barça n'estava assabentat, tampoc ho sé. Però repeteixo, vull dir, no, tampoc ens para, dramatitzem, això anirà endavant, el Sabina farà el seu concert espectacular, com estan sent tots els de la gira, i el Barça pues, jugarà a l'Estadi Olímpic, i esperem que guanyi el Sevilla i ja està.
Val.
El Barça, eh?
Mira,
el Barça guanyi el Sevilla.
Tant de bo, això també que sigui la nit rodona. Mira, hem preguntat al Barça, un cop ha sortit l'horari d'aquest Barça-Sevilla, divendres 29 de setembre. Hola, Roger Saperes.
Què tal, Pariser? Bona nit.
Bona nit. Què en diu el club?
Doncs que és una situació certament complicada, que hi havia aquesta possibilitat també de jugar dissabte a la tarda, però que s'ha de tenir en compte que hi ha concert també dissabte a les 9 a Hombres G, al Palau Sant Jordi. Per tant, no coincidiria en l'horari si fos de tarda el partit, però hi ha també concert, no sé fins a quin punt se solaparien concert i partit. En aquest sentit, el Barça, evidentment, diu que parlarà tant amb la Lliga com amb l'Ajuntament, però que s'hi ha de fer alguna cosa perquè, com ara estàvem comentant, és molt complicat que puguin coincidir dos esdeveniments com aquests a la muntanya olímpica.
Per tant, pel que expliques, Tito, es pot fer, és a dir, 55...
És absurd, no? Sí, es pot fer, però a veure, és absurd si el partit es pot fer el dissabte a les 4. L'argument de que també hi ha un concert el dissabte és absurd, perquè el partit de futbol acaba a 6:45 de la tarda. El concert d'Hombres G segurament és a 9:45.
A les 9. Sí.
Obertura de portes a les 7.
Clar, hi ha marge.
1:15 després. O sigui, hi ha un marge de sobres a que la gent del futbol se'n vagi i arriba la gent del concert quan encara falten 3:15 per començar, perdona, 3:45, a les 9, més de 3 hores per començar el concert. Aleshores, si hi havia aquesta possibilitat, per què s'ha anat justament a coincidir a la mateixa hora? És absurd.
Sí, no, segurament ni ho...
És un absurd, aleshores...
Ni ho han mirat, això, han anat tirat pel dret i ja està.
Jo és el que crec, vull dir, aquesta arrogància de la Lliga de Futbol Professional que, bueno, pues ordeno y mando, aquí el partido es a las 9, pues el partido es a las 9, ja està.
Jo tinc un dubte només, és a dir, el Barça, clar, ha fet tots els moviments de mobilitat perquè no hi hagi motos, no hi hagi molts cotxes, hi hagi llançadores, la gent que vagi al concert podrà pujar amb cotxe com s'ha fet tota la vida en els concerts del Sant Jordi o de l'Estadi Olímpic?
Aquesta no és una pregunta que se m'hagi de fer a mi, és una pregunta que s'ha de fer en aquests moments pues, els responsables de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, responsables de l'anella olímpica i a partir d'aquí veure com es fa això, perquè no oblidem, vull dir, el públic de Sabina està acostumadíssim, és igual, o de qualsevol concert, a pujar a la muntanya de Montjuïc amb cotxe, amb transport públic, caminant, però amb cotxe. Hi ha molta gent que necessita el cotxe, pujar amb cotxe. I bé, afortunadament la muntanya de Montjuïc pues, té capacitat, vull dir, en pàrdins, però clar, repeteixo l'exemple, o sigui, el fet del concert, d'un concert de Coldplay amb 56.000, estem parlant de la mateixa gent, no es va deixar de que la gent se'ls va prohibir pujar amb cotxe. No. Clar, aquí hi ha el factor futbol, hi ha el pla de mobilitat, vull dir, a veure com es vesteix tot això.
És un repte, eh? És un repte aquest 29 de setembre.
No, és una situació extraordinària i, per tant, es requereixen mesures extraordinàries. Això jo és el que demano com a organitzador i del concert de Sabina i entre cometes, dels espectadors que van anar allà, que no perdin aquesta, diríem, aquesta capacitat que tenen d'anar com vulguin, en vehicle, caminant, és a dir, intentem fer el possible per salvaguardar els seus interessos. També demanaria, que no sé si estem a temps, encara estem a temps que el partit que facin marxa enrere i es faci el dissabte a les 4 de la tarda? Tan complicat és.
Jo, a temps,
entenc que el diumenge no.
Atents hi som.
Entenc que el diumenge no es pot, perquè
no.
Crec que el Sevilla juga... No,
no, i el diumenge no es pot perquè la setmana següent hi ha Champions i el Barça juga dimarts a Porto. Per tant, el Barça ha de jugar dissabte o divendres segur, i el Sevilla també té Champions, això. Han de jugar divendres o dissabte segur. Però és veritat que a les 4 de la tarda es pot moure. S'han mogut horaris per calor en aquestes jornades. Saps?
Home, però és que a les 4, vamos, jo crec que és un horari fantàstic, un dissabte a les 4. En fi, veurem què passa. L'Ajuntament de Barcelona lògicament ha de reaccionar amb mesures extraordinàries per poder fer possible, i per un altre costat que no ho dramatitzem, vull dir que hi haurà concert seguríssim, això ja us ho dic, i si hi ha partit del Barça, doncs hi haurà partit del Barça. Ojalà es mogui a les 4 de la tarda.
No,
anava a dir que veurem com afecta també els socis del Barça, perquè pot haver-hi molts socis que tinguessin també una entrada per anar a veure Sabines, i no sí. sé si afectarà també a l'assistència.
De fet, jo anava a dir que si algú ens està escoltant i és soci abonat del Barça a Montjuïc i té entrades pel concert de Sabina el 29 de setembre, que li coincidiran els dos actes, que ens truquin al 902-47-700, perquè volem saber què faran, perquè clar, això també és un merder de por. Què tries, no? Sabina, que ve poc, o el Barça? Tu sí?
Ara aquí està... Està claríssim que Sabina.
Tu triaries Sabina, val, perfecte.
I tenint el mòbil, m'imagino, anant fent una ullada al mòbil a veure com va el Barça.
Molt bé. Tito, de veritat, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès d'urgència a aquesta hora, que hagis donat el teu punt de vista també una mica sorprès i preocupat, no? Com ens hem quedat tots quan hem vist l'horari. A veure com evoluciona, ho seguirem de ben a prop. Tito Ramoneda, fundador de The Project i promotor de la gira de Sabina a Espanya. Moltes gràcies.
A vosaltres, adéu-siau.
Vinga, adéu-siau. Déu-n'hi-do, com arrenca aquest, tu diràs. És un problema? Serà un problema. A veure què passa el 29 de setembre. Hem de seguir ben a prop a aquest cas. Queden 23 dies per aquest Barça-Sevilla, programat de moment divendres a les 9 de la nit, a Montjuïc, coincidint amb aquest concert de Joaquín Sabina. Insisteixo, si sou socis abonats del Barça i teniu entrades pel Sabina el divendres 29, truqueu-nos, que avui o potser demà volem saber què fareu, què triareu entre el Sabina i el Barça-Sevilla. De seguida l'entrevista amb Oriol Romeu. De la resta de l'actualitat del dia, de seguida obrirem tertúlia també i parlarem, per exemple, d'aquest cas que dèiem de Jennifer Hermoso, de la denúncia que ha posat avui, del que ha dit Carvajal des de la concentració de la selecció espanyola. Informació també d'última hora. Continua la vaga del futbol femení. Ara mateix no arrenca aquest divendres i aquest cap de setmana la Lliga F. No pot arrencar perquè no hi ha acord entre la Lliga i els sindicats per millorar el conveni. La Lliga ha fet un comunicat duríssim. Diu que avui ha presentat una nova proposta, una proposta alternativa, amb un salari mínim de 20.000 euros, que això suposa un increment del 25% respecte al salari mínim vigent, i amb la possibilitat de fins i tot arribar als 23.000 euros de salari mínim per les jugadores. La resposta sindical avui ha estat negativa. No agraden tampoc aquests gestos que fa la Lliga F d'intentar arribar a un acord. Continuen reclamant 25.000 euros, que és el que volen les jugadores. La Lliga F, però, considera que els sindicats no estan cedint ni un mil·límetre i que amb aquestes demandes i alternatives que està oferint la Lliga F es podria, per què no, arribar a un acord i començar la Lliga aquest cap de setmana. De moment, però, negativa total dels sindicats i la Lliga no arrenca ni en aquesta primera jornada, aquest cap de setmana, ni el cap de setmana vinent. I tenim ara mateix esport en directe. S'està jugant un partidàs de quarts de final al US Open entre dos russos, Daniil Medvedev i Andrei Rublev. De moment, Medvedev domina per 2-0 i té opcions de guanyar també el tercer, perquè guanya per 5-4. Per tant, Daniil Medvedev a un pas de classificar-se per les semifinals. Seria el rival de Carlos Alcaraz a les semis. Aquesta matinada hi ha un Carlos Alcaraz Alexander Zverev, un altre partidàs de quarts de final per completar el quadre de semis. Ha començat també Avui la Lliga Asobal pel Barça d'handbol contra la Naitasuna. Ha guanyat al Palau l'equip d'Antonio Carlos Ortega. Ahir parlàvem amb ell d'aquest inici de Lliga, de les dificultats que està tenint la secció. El Mundial de Bàsquet al Canadà de Jordi Fernández segueix fent història i ja és a semis. Avui s'ha carregat l'Eslovènia de Doncic. Ara jugarà divendres per una plaça a la gran final contra Sèrbia. I també divendres l'altre semi, Estats Units-Alemanya. Estats Units molt favorita. I a la Vuelta sense canvis. Després de l'etapa d'avui, a la Laguna Negra ha guanyat el manxec Jesús Herrada, primera victòria espanyola en aquesta edició de la Vuelta. Sepp Kuss continua líder amb 26 segons de marge sobre el vilanoví Marc Soler. Demà etapa de transició abans d'afrontar el Tourmalet aquest divendres, una de les etapes reines d'aquesta Vuelta. Tres quarts d'onze, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, i abans d'obrir tertúlia escoltarem el primer dels protagonistes d'avui. Ens traslladem radiofònicament cap a la ciutat esportiva Joan Gamper, a Sant Joan d'Espí, on aquest migdia hem xerrat una bona estona amb Oriol Romeu, un artista, un magnífic futbolista, un dels nous fitxatges del Barça, el d'Ull de Cona.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Senyor Oriol Romeu i Vidal, hola, benvingut al Tu diràs.
Hola, molt bones.
Com estàs? Com ha començat la temporada?
Bé, positiu, content, moltes coses per davant, però el poc temps que portem, estic satisfet.
Sí, eh? No te'n penedeixes, no? Fins al Barça.
No.
T'has adaptat molt bé, a més a més. Bueno, la sensació és aquesta, no? Arribar, moldre, començar a jugar, entenent molt bé la idea de Xavi, no?
També t'he de dir que m'ho han posat fàcil. Al final, tenir tanta confiança del míster, dels companys, molta gent que ja coneixia, te facilita la incorporació dins del grup, i això m'ha ajudat molt les primeres setmanes.
T'agrada el rol que et demana Xavi? Et sents còmode sobre el terreny de joc?
Sí, penso també que és una figura que pot ajudar molt als jugadors del meu voltant i que puc donar moltíssim. Estem començant, tenim moltes coses, i jo personalment sóc sempre molt exigent i intento mirar totes aquelles detallets que em poden ajudar, però sí que me veig capacitat de poder donar inclús un pas endavant i fer un molt bon any.
Ha vist tots els teus partits en directe, la Marta Ramon, que viatja amb el Barça tots els partits. Hola, Marta.
Hola, què tal?
Preguntes per l'Oriol Romeu, tu que l'has vist en directe, què et sembla?
Sí,
aquest rol
que
estàs
tenint? Que a més, des de la gira ja ens vas impressionar molt la manera de jugar i la sensació que portaves aquí ja tota la vida. Es nota el passat, es noten les arrels, però és que a més, també estem veient que et compenetres molt bé amb Frenkie de Jong. Com és aquesta relació amb ell i com ho feu per semblar que porteu 300 anys jugant junts?
Al final, jugadors tan bons com Frenkie t'ho posen molt fàcil, i ell té molt de talent, i penso que és un jugador que si li dava una llibertat a tenir metros, a poder fer conduccions, a poder ser inclús un punt anàrquic de vez en quan, i crec que esta faceta l'està podent traure pràcticament cada partit. La meva aportació al seu costat potser és un punt més estàtica, més posicional, més d'equilibri, però que és necessària, perquè si tenim un mig del camp que rota o que desapareix molt sovint, les transicions serien molt més habituals i ens costaria molt més controlar partits. Tot i així, com comentava abans, encara hi ha aspectes que volem polir i millorar, però les sensacions són positives.
Quan parles de polir i millorar, parles de sortida de pilota, de quin aspecte parles?
Sí, sortida de pilota, pressió a camp rival, poder dominar més encara els partits, poder donar-los menys oportunitats. No, els partits que hem guanyat tots han sigut relativament patint, i crec que tenim equip i potencial per a arribar als últims 15-20 minuts i ja en el partit tancat. És cert que també ens han tocat rivals que defensivament són potents i que apreten bé, però hem d'aspirar a ser encara més protagonistes, a crear més ocasions, a posar més o donar més problemes al rival, i aquesta és la línia que hem d'aspirar.
I en el quadrat aquest del mig del camp, t'hi sents més còmode, per exemple, que jugant en un 4-3-3 més ortodoxa, per exemple, o també et veuries jugant tu més de mig centre sol amb dos interiors per davant?
dependrà del partit. Hi ha partits que dius me sento més còmode en doble pivot perquè al final l'espai és més bo, o me sento millor com a únic perquè la manera que apreten ells mos donen més possibilitats de trobar després. Si estàs tot sol, tens dos ties per davant. Si estàs en doble, a vegades només tens un. Depèn molt del partit, de la situació, del que planteja el rival. No tinc una preferència, la veritat, i més en els jugadors que tenim davant, Gundogan, Gavi, Pedri, los de banda, que són, tenen un talent immens, los que puguen entrar, los dones la pilota en les condicions que sigui, te la fan bona, no? I això, per un jugador, és un luxe.
Escolta, Oriol, ara que deies alguns noms, com ha quedat la plantilla, què et sembla? Perquè hi ha hagut canvis importants l'últim dia, no?
Hi ha hagut molts de canvis, respecte a la temporada passada inclús, i jo no puc comparar una miqueta el dia a dia de la temporada passada, però a mi m'ha sorprès l'ètica de treball, la manera en la que se vol preparar els partits. Penso que hi ha una plantilla completa, que hi ha una plantilla en diferents opcions, tant per fora com per dins. Ojalà les lesions m'ho respecten, perquè tenim molts partits i moltes competicions, i ara, per exemple, les baixes de Ronald i de Pedri pues, són importants, no ho podem negar. Però en quant a nivell potencial, jo veig que hi ha una plantilla molt potent.
Sí, equilibrada. T'ho dic perquè han marxat Ansu, Abde, fins i tot Eric, que serà anat al Girona, han arribat Joao Cancelo, Joao Félix, no? La plantilla és de 19 jugadors del primer equip, dos del filial, Fermín i Lamine Yamal, 21. No sé si és curta i si falta potser alguna peça a l'esquerra, no? Que pugui fer més d'extrem pur, que potser és la peça que balla havent marxat Abde.
Sí, però és que el míster també li agrada molt jugar en un interior que va dins, yeah. I a la vegada este extrem esquerre potser no és tan necessari. Valde és un jugador que te cobreix molts de metres i llavors aquella banda pràcticament se la menja i tot sol, i dependrà. Jo el tema de les lesions al final, hi ha temporades que t'apreten i tens problemes pràcticament cada setmana, i a temporades que te respecten molt. Ojalà m'ho respecten i tinguéssim els jugadors, la màxim de jugadors disponibles a tots els partits, i això ens ajudarà a competir millor.
Tu et lesiones poc, no?
Jo toco fusta, no?
Sí.
Però vaig començar fort la meva carrera, en 20 i pocs ja tenia dos o tres lesions de genoll, però afortunadament dels últims 10 he tingut que passar una vegada per quiròfan, i ojalà no em toqui tornar a passar.
Tant de bo, tant de bo. Qui t'ha sorprès de la plantilla, als entrenaments? T'ha sorprès algú, que diguis?
Sí. I crec que destacar-ne un seria una miqueta injust pels altres, perquè hi ha jugadors de molt de nivell. Pot ser, com treballem molt en espais reduïts, els que destaquen més són els que et comentava abans, o Pedri, Gavi, o Dogan, perquè s'orienten molt bé, perquè són molt ràpids, perquè tenen en tot moment molt coneixement, el mateix Frenkie, tenen molt coneixement del seu entorn, i et costa molt poder-los robar pilotes. Però després en espais més grans tens autèntics animals també, i físicament hi ha jugadors molt potents, i crec que aquest equilibri és necessari per l'equip.
Lamine Yamal t'ha sorprès?
Lamine Yamal, jo crec que m'ha sorprès a tots, el que digui que no, probablement no l'ha vist jugar. Té coses increïbles per l'edat, que encara només en 16 anys, 17, me sembla espectacular. Ojalà el poguéssim guiar i ajudar per a que es continuï donant tant, perquè al final és un tio que té present i té un futur molt prometedor.
El soci o el seguidor que ens estigui escoltant, clar, veient aquesta plantilla que ara estem definint, no?, amb jugadors com Lamine Yamal tan joves, amb aquesta plantilla tan curta potser, però que si les lesions respecten, tu creus que té qualitat i que té molt d'equilibri. Es pot lluitar per la Champions o no? El Barça està per poder competir de tu a tu amb els grans d'Europa?
La Champions has de tenir... Jo... fa anys que no estic allà, però sempre m'he donat compte de que els equips que l'acaben guanyant arriben als moments claus, en el moment pico de la temporada. Jo crec que el Barça, per exemple, l'any passat li va tocar el moment que es jugava partits claus en lesions importants, i no es va ajudar per competir bé. Si pots passar de grup, si al final tens uns jugadors que t'arriben als mesos de febrer, març, en picos de rendiment alts, jo veig la plantilla preparada per competir contra qualsevol equip a nivell d'Europa. El temps mos dirà, no? Al final és cert que se porten anys sense competir a Europa com agradaria, però aquest any és un objectiu i és una realitat i s'ha de...
Sí, ho teniu al cap?
Sí.
I més veient el grup, no? El grup, a priori...
és ambiciós i... vol competir molt bé la Lliga, però evidentment donar-li foco a Europa, perquè fa anys que no s'arriba en aquelles fases que il·lusionen a tots, a l'aficionat, però evidentment al jugador, i aquest any ho volem fer.
El grup, a priori, és assequible, no? Mai es pot dir en el futbol, però...
Sí, 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 el grup fàcil no serà mai, però sí que tens equips que potser no tenen l'experiència a Europa tan habitual com altres, i que dins de les opcions que hi havien, pues, no tenim excusa, no? Hem de passar, hem de jugar bé i hem de tirar endavant.
No li canviaries al PSG, no, al grup?
No, pobres. No.
Ja, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, a vegades...
Milan, Dortmund i Newcastle, o sigui, són, sí, tots els cocos de cada bombo, sí, li van tocar al PSG. Això li podia haver tocat al Barça.
Tal qual, inclús el bombo 4 que veies a un Newcastle allà, que és un equip que jo crec que donarà molta guerra i era molt complicat si tocava allà, i els toca també a ells, que ja tenien el més complicat del tercer bombo. Bueno, també és important, no?, este punt de sort, o de fortuna, i després tu has d'anar i guanyar els partits.
Tu tens una Champions, jo, la gent no ho sap, te la consideres teva, aquella del Chelsea 2012-13, tot i que vas jugar poc aquella temporada?
Sí, bueno, vaig jugar 3-4 partits de Champions, pot ser més, tot i que van ser 3. Sí, vaig estar a la banqueta de la final, a veure, no vaig tenir un rol principal, però sí que evidentment, pues, te fa molta il·lusió.
Bueno, Champions i UEFA, perquè l'any següent també la guanyes amb el Chelsea.
Va ser Europa League, però l'any següent va ser quan sí que vaig tenir la lesió de Ginoy, i no sé, crec que vaig jugar un partit només a Europa League. Bueno, sí. Allí està, al palmarès.
Està al palmarès, clar que sí, està al palmarès. Ara entrarem amb la Marta en el capítol del Girona. Abans, l'Eric s'ha anat allà a última hora a ocupar, entre cometes, també una mica el teu rol, no? Perquè l'Eric pot jugar de pivot defensiu, pot jugar de central. No sé si li donaries algun consell o vols tenir algunes paraules per l'Eric ara que aterra allà a Girona.
Eric és un tio meravellós, he tingut la sort de coincidir ell aquestes setmanes, ja havíem parlat una vegada que n'havien jugat a Anglaterra l'un contra l'altre, i estic segur que serà un jugador que s'anirà molt bé a Girona, que en ell l'experiència de treballar amb Mitchell, de treballar amb els companys que hi ha allà, serà excel·lent i podrà seguir creixent, i ojalà ajude al Girona a seguir la línia que estan portant, perquè l'inici probablement no podia ser millor.
Entens que Ansu Abde, Eric, hagin volgut marxar per tenir minuts? És tan difícil tenir minuts aquí al Barça que no hagin tingut aquesta paciència?
I quan un jugador no té protagonisme, al final busca opcions, no? I potser això és també d'admirar, tenir l'ambició de, tot i estar al Barça, buscar plan B per seguir creixent com a futbolista.
Tu ho vas fer, no?
A mi em va tocar fer-ho al seu moment, potser tenien inclús menys opcions de jugar de les que tenien ells, però sí que a mi em sembla correcte, i al final cadascú dins de la seva carrera de mirar el que millor li interessa.
Val. Estan molt enfadats amb tu a Girona? T'han dit alguna cosa en aquestes setmanes barra mesos?
No ho he preguntat, jo no ho sé. No. Crec que no, almenys en els companys i en la gent del dia a dia mantenc encara una relació molt bona.
Què et va saber més greu d'aquella estira i arronsa entre Barça i Girona? Fins i tot va haver-hi declaracions a Twitter de l'alcalde de Lluc Salelles, la resposta de la portaveu del Barça. Hi havia com una mala maror al voltant del teu fitxatge pel Barça. Et va doldre que es portés tot aquest extrem que potser era innecessari?
Al final, sí, al final entens que el futbol no deixa de ser interessos de diferents clubs i cadascú intenta defensar els seus, no? I des de Girona entenien que el fitxatge no es afavoria i volien prohibir-ho o volien evitar-ho almenys, però claro, és com quan deixes una relació en una parella, no? Mai la teva ex acabarà contenta o l'ex acabarà content, i és complicat que les dues parts surtin satisfetes. Des del punt de vista personal, l'únic que intentes és deixar la millor imatge que pots, agrair sempre el bé que m'han tractat, perquè és així, i desitjar-los tot el millor per al futur. No pot ser molt més. Després, les relacions entre clubs, desitjo que vagin millorant i que cada dia són més bones. Per exemple, este fet d'Eric, jo crec que és un fet que ajuda amb dues bandes, i que tot vagi de la millor manera possible.
Perquè tu tenies clar que volies venir al Barça des del principi? O sigui, com va la cronologia del teu fitxatge?
Me n'entero de l'interès del míster, que sé que vol que sigui la figura que d'alguna manera ocupa la posició de pivot. Llavors comencem a negociar-ho, comencem a mirar-ho, hi ha un tira i arronsa habitual i típic entre clubs, i al final el Barça acaba averiguant la clàusula que hi ha i acaba pagant la clàusula i ja està.
Però tenim entès que tu fas un esforç econòmic també per ajudar a que el Girona posi més facilitats, no?
Bueno, perquè hi havia un malentès des del moment que vam signar el tipus de clàusula, que un acord verbal que al final es va posar al contracte, i nosaltres vam dir, bueno, pues, això ja que no està, però ho havíem dit, pues, creiem que és part del Girona i us ho mereixeu, i així ho vam arreglar perquè almenys quedéssim d'alguna manera en paus.
I en aquell moment tu ja t'imagines que seràs peça clau a l'11 per Xavi?
No. De fet, jo mai he sigut de quan m'he tocat l'entrenador i vull que vingués a dir-li jo vull jugar. No. A vegades me poso a la pell de l'entrenador i entenc que no pots prometre un jugador minuts perquè t'esperes que et doni un rendiment o unes característiques, un perfil que després el veus entrenant i no t'ho dona. Ell me diu una miqueta la seva idea, el que busca, i llavors me considero una persona optimista, ambiciosa, que capacitada per poder venir aquí i fer una feina més que bona. Després arribes i te pots trobar mil escenaris, igual que estem parlant que he pogut jugar els 3-4 primers partits, no estaria jugant, i després dius, ostres, el Girona tenia molt de protagonisme i ara no el tinc, però això és un risc que tu has de prendre, i com tot, no? Però no te poden prometre absolutament tot.
Mira què deia Mitchell de tu.
És una pena per nosaltres, per ell estic molt content, perquè quan a una persona tan espectacular com ell, que ens ha donat tant i personalment m'ha fet millor, estic segur, per mi estic molt content per la seva fitxatge, i espero que la temporada sigui molt, molt bona per ell, que segur que sí.
Què n'has de dir? Això és el que diu després que te'n vagis al Barça ja, un cop el teu fitxatge.
Pues, difícil afegir molt més, no? He tingut la sort de coincidir en ell una temporada, he après moltíssim. M'emporto una relació meravellosa i ojalà li vagi el millor, i li desitjo sempre tot el millor. Mitchell té un talent no només com a entrenador, sinó també com a persona, que fa que això se guanyi el seu vestidor i que la gent vagi mort en ell. I l'any passat ja, jo crec que vam tenir un gran any, i aquest any seguissin en la mateixa línia, que ojalà puguem mantenir.
De Xavi, què en penses, ara que ja has treballat amb ell unes setmanes?
Xavi també és un metòdic i un malalt, entre comilles, de tenir la pilota, d'atacar, d'apretar dalt. Tenen moltes similituds i és un entrenador que treballa molt i molt bé també la sortida de pilota, com podem fer mal als rivals. I se li nota que quan l'equip no domina partits o no crea suficients ocasions, no és el típic escenari que a ell li agrada.
Es posa nerviós,
sí.
Ja ho veiem, ja.
Saps què li molesta molt? Que perdeu boles. I això m'ha recordat a una cosa que vas explicar a la sotana. Mira.
Jo també tinc una persona que mirem els partits que jo jugo, ho analitzem i veiem una miqueta els punts. I vam
I
veure
aquesta
que...
persona la pagues tu?
Sí.
Ah.
I el meu agent m'ajuda, que és com una... Bueno, el meu agent és com un amic. Però bueno, independentment. Vam veure que hi havia una constant que cada dos últims dos o tres partits... al partit de minuts 60-70 hi havia dos o tres pèrdues innecessàries com a relaxació i tal. Pensant, m'han dit, un jugador que sigués 90 minuts, no, perquè és una pilota, miressis el partit
Xavi,
que miressis
Xavi.
No es va vindre al cap Xavi. Llavors van dir, anem a veure Xavi. I jo vaig pensar, dic, hòstia, perquè no vaig, atrevit li vaig escriure, tenia el seu número i li vaig escriure, i li vaig preguntar, dic, tinc aquest problema, com ho puc enfocar? Llavors Xavi m'ha contestat, m'ha dit, hòstia, jo patia molt quan perdia la pilota, per mi perdre la pilota era el pitjor del món, i este odi perdre pilotes m'ha ajudat a estar sempre concentrat.
Joder.
Això se'n recorda Xavi o no? De que li vas enviar aquest missatge fa
boníssim.
Temps
pues la veritat és que no l'he preguntat.
Home, pregunta-li, que és boníssima la història.
Suposo que sí, suposo que sí. Ell també, de rebre este missatge, hauria de tenir una imatge de mi, de dir, bueno, a part del que em pot donar dins el camp, és un tio que voldrà millorar, que voldrà seguir creixent com a futbolista. I
s'emprenya encara quan perds una pilota?
Sí, quan la perdo jo, quan la perd qualsevol, és un fet que dins de l'equip te provoca moltes transicions, te provoca perdre el control del partit, sobretot pèrdues innecessàries, eh? Ja. Hi ha pèrdues que a vegades són necessàries i que les has de... una passada que intentes fer profunditat o alguna jugada que has de fer mal, doncs sí que és evitable, bueno, és raonable, però les que són evitables li fan més ràbia.
Em fixaré a partir del minut 60-70 si perds boles a partir d'ara.
Fixa't.
Encara mantens aquesta persona que t'analitza els vídeos i t'ensenya?
Treballa la mateixa persona.
Encara treballa, eh?
Treballa amb...
Val. Sí. A Pamplona et vaig veure fos, jo, per exemple. No sé si el fet d'estar cansat també fa que siguis menys precís, no? A partir del minut 70-80, i et vaig veure fos quan et canvia.
Bueno, sí, no vaig tenir un... temes físics també d'un cop que encara arrastro ara mateix uns dies després i m'ha afectat també el tema de canvis de metodologies, canvis d'entrenaments, a veure, ens hem d'habituar i ens hem d'adaptar el més ràpid possible, però és cert que les primeres setmanes físicament encara no em noto al nivell que m'agradaria.
O sigui, has d'anar més, Oriol, encara.
Jo crec que puc donar encara molt, molt més.
Corres més aquí o a Girona, als partits?
És diferent, jo crec que aquí la distància és més alta, però la intensitat és un pèl més baixa perquè estic més al centre. Canvia, i a més canvia molt, per exemple, a casa contra el Cádiz no es va fer pràcticament alta intensitat perquè vam estar molt a camp rival. Contra el Villarreal se va fer molta alta intensitat perquè hi va haver molts de metres que vam tenir que córrer. Depèn molt dels partits.
Tinc una pregunta, a veure tu què en penses, que requereix també una reflexió. Tu te n'aniries a l'Aràbia Saudita si et temptessin o no?
Ara mateix?
Pregunto ara, l'any que ve, d'aquí dos anys...
Me costaria molt. Me costaria molt.
Parlo que et temptessin amb una oferta milionària com estan fent, eh?
Ja, doncs que al final... que depèn molt de la situació, però... afortunadament ara mateix econòmicament jo i la meva família estem bé i dubto que el factor econòmic sigui... condicionant per prendre una decisió d'aquestes característiques, perquè i també si els nens tinguessin la família tinguessin 10 o 15 anys i dius, bueno, podem viatjar bé, però ara que acaben de néixer i que tenen molt poc, a mi em costaria molt portar-los a una cultura tan diferent i ara que... jo a vegades he pensat, per exemple, Japó és un lloc que m'agradaria anar a visitar-lo amb la família i és una cultura que crec que ells podrien aprendre molt més, en canvi d'altres crec que no es funcionaria o no es aniria tan bé.
I entens els futbolistes que estan marxant, siguin joves o més veterans, cap allà?
Ho entenc o no, és la seva decisió. Evidentment, ells suposo que deuen mirar una miqueta el futur, el present, les propostes que tenen damunt la taula, deuen comparar i deuen dir, bueno, me'n vaig aquí dos anys i ja tinc la vida solucionada per mi i per tres generacions més. Cadascú és lliure de fer. No em vull mullar massa, perquè al final és que...
Sí,
cadascú. A més, són molts calés, és que estan jugant probablement en coses que... és que clubs d'aquí no poden competir.
No poden competir. Ni d'aquí, ni d'allà, ni de cap altre lloc del món. Tu estàs complint un somni? Acabant jugant al Barça un altre cop, des que és on vas començar?
Sí. I a vegades vols inclús frenar i valorar-ho, però clar, el dia a dia és tan exigent i vols... pensar ja en el següent partit que no et dona temps de disfrutar-lo, però sí que el fet de poder estar aquí, tornar a vestir esta samarreta, estar en la posició de poder sentir-se un tio important dins l'equip, per mi és un somni fer realitat.
Mira, nosaltres et trucàvem, eres com un petit corresponsal futbolístic quan estaves al Southampton i et trucàvem el Tu diràs, perquè xerres molt bé de futbol, jo sé que acabaràs sent entrenador. Tu et faria gràcia d'aquí 8, 9, 10 anys quan et retiris, no?
Provarem.
Provaré que sí.
8, 9 anys, has dit?
No sé, faràs 32 ara, al setembre.
Ets jove encara.
Avui en dia, abans passaves els 30 i ja...
I ara és vell.
I ara és vell, ara ja gent en 38 i són joves encara.
Però bueno, posa-li 5 anys. Als 37, 38 ja tu començaràs a pensar.
Partido a partido.
Però sí, t'hi veus una mica de provar-ho, eh? Això sí que et veus.
Sí.
És que clar, ja sentíem parlar el Tu diràs i jo pensava, aquest tio serà entrenador. I mira, vas dir això el 2018. Vas dir això, mira.
No, jo, a mi em faria gràcia si me digués preparat per a fer-ho, però jo avui no me vaig. O sigui, jo avui no crec que tingui l'altura de poder estar jugant al nivell que jugo a Busquets. I t'he de ser sincer, o sigui, igual d'aquí 30 anys seguim jugant i tenim l'última oportunitat, dic, hòstia, doncs ara potser sí que és el moment de fer el salto. Però a dia d'avui no crec que estigui preparat.
A dia d'avui no crec que estigui preparat per tornar al Barça. 2018 a RAC1, vas dir això. Què ha canviat el 2023?
Moltes coses.
Que ara sí estàs preparat? T'has vist preparat ara?
Bueno, l'experiència a Girona jo crec que em va ajudar molt també, perquè al final jo a Southampton tenim un futbol molt més agressiu, molt més vertical, molt menys de control, i a Girona pràcticament tornem a tornar a reviure moviments i estil de joc molt similar al que fèiem aquí, i això me fa d'alguna manera també posar-me dins del mapa d'opcions per poder tornar. Jo crec que sense l'any a Girona les opcions de tornar haguessin sigut molt, molt baixes, i és, bueno, circumstàncies, no?, i fets que acaben fent que això s'acabi donant.
Has parlat amb Bussi?
No he parlat, no.
No, eh?
No.
Val, va. Molt bé, hem d'anar acabant, Marta. Hem de parlar, però, d'un dels casos que està en l'actualitat ara mateix, que és el cas Rubiales. Què en penses? M'agradaria saber la teva opinió, si vols mullar-te o no.
Sí, una miqueta el que pensa la majoria, que és el que van aconseguir les noies, és un fet admirable, únic, històric, i per recordar i parlar-ne, i és molt trist que encara a dia d'avui sigui ocupant més portades els gestos lamentables que se van fer que el logro de les xiques. Suport a Jenny i a l'equip femení, ojalà s'acabi solucionant tot de la millor manera possible, i bueno, el tema des d'un punt de vista meu personal i del club també, la postura és ajudar-li i estar al seu costat per a que sigui necessari.
Creus que des del futbol masculí falta donar més suport explícit al futbol femení, i que s'ha vist una mica en aquest cas concret que ha passat amb la Jenny Hermoso?
Sí, però suport en quin sentit? Perquè al final tot això és... Jo crec que suport n'hi ha hagut, el que passa que moltes vegades la gent diu, si no es parla és que... o si un no surt i dona la cara és que no està defensant a la Jenny o a les noies. Jo crec que tampoc és així. Al final hi ha unes persones que ara mateix han de prendre decisions, molts de jugadors s'han mullat. L'altre dia, no sé si és inclús de la selecció, també van fer un comunicat, no sé si veu malament, però almenys s'està intentant donar la cara, i vull pensar que acabarà tot el millor possible per elles i que se les respectarà i se les tractarà com se mereixen.
A la pretemporada va néixer el teu segon fill, és?
Filla.
I tu estaves jugant amb el Barça.
Sí.
Clar, que et va enganxar de viatge.
Als Estats Units.
Això no es podia canviar.
En aquell moment no, ja li vaig dir a la meva dona que aguantés. Però pobra... No, va sortir, no podíem fer res.
Ja.
És utòpic pensar que un dia un futbolista pugui tenir la cosa més semblant a una baixa de paternitat? A vegades ens ho hem plantejat.
A mi m'ho han preguntat a vegades, eh? És que sincerament ni m'ho he preguntat jo. Perquè al final és tan habitual el fet d'estar entrenant i estar jugant i estar viatjant, però jo penso perdre'm la part de la meva filla, no crec que hi hagués molts de parts més per visitar.
Em passa bé greu.
I, sí, és un fet que... Bueno, al final gràcies, també la meva sogra ho va gravar tot en el mòbil, pobra, i després ho vaig poder tornar a veure, però l'emoció és 20 vegades inferior quan vaig poder estar al part del primer nen. Ostres, no té res que veure. Però bueno, això és el preu que hem de pagar, no?
Bé, aviam si algun dia això també canvia, no? I hi ha paternitat pels futbolistes, també. Perquè sí. Hi ha tant calendari, tant futbol, tants partits, que és que no hi ha respir, pràcticament. Sí. Passa que ets un jugador atípic. Ara que parlaves de la sogra, de la teva dona, dels fills, s'ha fet viral, suposo que t'han comentat al vestidor, no? El ball de mantons que vas fer a Ulldecona, no?
M'ha comentat tot Déu, quasi.
Sí?
Molta gent. Jo que no me n'entero massa... M'ha sorprès la quantitat de gent que ha vist el vídeo. L'altre dia un directiu també del club, Rafa Juste. Molt bé, vaig, molt bé, em diuen.
Però això ho fas habitualment?
Ara feia 4 o 5 anys que no ho feia perquè estava fora i no podia, però just que vam tenir dia lliure i em vaig caixar bé, em vaig escapar. Ho havia fet alguna vegada, feia 4 o 5 anys ho havia fet també.
Val. O sigui, tu i l'Àlex García, jugador del Girona, sí. Sou fills predilectes d'Ulldecona, no? Sí. I intenteu formar part de les festes, entenc, sí. I d'aquestes tradicions. No, mira, sona així la Jota Vella, que vau ballar i que es pot veure en vídeo.
Penjat les botes per les espardenyes avui, no?
Una mica. No se mos dona tan bé, però bueno, ho intentem.
Però ho has fet de sempre i esta nit no sols fallar, no?
Intentem estar sempre que podem, mos agrada compartir-vos un dia especial per nosaltres i a donar la millor imatge que poguéssim.
Molt bé, i després d'aquí cap a Barcelona?
Sí, tenim un parell de dies de descans, o sigui que aprofitarem per passar els dies amb la família i a tornar-hi.
Això ho has d'aprendre? Ho aprens tu de petit o qui t'ensenya a fer el ball? Perquè fas uns moviments molt, molt macos, vull dir, està molt ben coordinat això, no?
Jo crec que també t'he dit que el vídeo ajuda, perquè se veuen 3 o 4 moviments diferents i en realitat només n'hi ha 2,
No et treguis mèrit, home.
Som molt senzills.
Ens podries fer un taller.
Tenim bona, però és que tinc un amic molt íntim que és probablement que vaya millor i es posa al costat meu, llavors l'únic que faig és copiar-lo. I li pregunto, ara són dos o són tres? I llavors ell me va guiant tot el rato.
Molt bé.
I més molt fàcil.
Per cert, parlem d'aquí uns dies amb l'Aleix García, també del Tudiràs de Recurs. Li vols enviar algun missatge, ja que us coneixeu tant, sou d'Ull de Cona, heu compartit vestit del Girona?
Sí, no, dir-li que seguís que en esta línia, ojalà continuï jugant tan bé i fent jugar els del seu voltant al mateix nivell, que l'enyoro el dia a dia, però que ja li vaig dir que, tot i no veurem tots els dies, mantindrem la relació i ens podrem veure sempre que puguem.
Ja tens el calendari, els Barça-Girona, Girona-Barça, suposo, eh?
Sí, però l'altre dia em pensava, no queda molt, no?
Desembre és el primer partit i a l'abril és la segona volta. Queda molt bons partits, sí. Déu-n'hi-do la zona del canal l'altre dia. Suposo que estaves preocupat, també, les aigües que
va
haver-hi.
Sí, va ser fortet. Però afortunadament...
Va afectar Ullacón, algú de la teva família?
No, dels meus propers no... No va passar res, no.
Oriol Romeu, acabarem només, si vols fer alguna recomanació del llibre que estiguis llegint, sé que t'agrada molt llegir. De fet, tens un llibre, per la gent que no ho sàpiga, l'Oriol, tu has fet un llibre ja.
Vaig fer un llibre, sí.
Sí, es diu Una temporada inoblidable, és un llibre diari en què l'Oriol Romeu relata el seu dia a dia al llarg de la temporada 2020-2021, per tant, pandèmia, no? El llibre?
Va ser la temporada aquella que vaig, d'alguna manera, anar seguint tots els partits, setmanes, el dia a dia... I perquè la gent que li mola el futbol i li interessen aquests temes, jo crec que li pot agradar.
Pròleg de Juan Mata, no està malament el pròleg,
no,
que te'l va fer. Estàs llegint alguna cosa ara?
Ara estic llegint, sí, un parell. Un és sobre variabilitat cardíaca, que és un tema que va molt bé per la recuperació i pel rendiment, i l'altre és de Ryan Holiday, que és un escriptor també. Que
com es diu, aquest?
Stillness is the key, stillness is the key. La quietud és el...
La clau, la llave, no? I la variabilitat cardíaca, què és això, perdona?
És un... O sigui, està el ritme cardíac i la variabilitat. I ara s'està demostrant que la variabilitat és molt important per a saber si estàs recuperant-te bé, si estàs tenint algun tipus d'estrès massa elevat. I, bueno, este se diu Heart, Breath and Mind, i és d'una xica que es diu Lea Lagos, i... És una tia que treballa molt bé i té un, bueno, ho explica d'una manera molt còmoda i amena pels que no en tenim molta idea i podem aprendre sobre el tema.
En anglès, els dos?
Sí.
Molt bé. Aquells anys a Southampton que li van anar bé d'aquell
Erasmus
que va fer.
Aquí es nota l'experiència anglès.
Quants anys,
És un plaer xerrar amb tu. L'únic que podem fer és desitjar-te molta sort aquesta temporada i tant de bo ens puguem tornar a trobar per celebrar algun títol i èxits amb el Barça, Oriol.
Ojalà així sigui.
Ves seguir a la Marta també, durant els viatges, que la tindreu
estem
allà
a la zona mixta. Estem molt atents.
A la zona mixta estarà per allà. Gràcies, Marta, també.
Que vagi molt bé.
Una abraçada, Oriol.
Molta sort, Oriol.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Quina meravella xerrar amb futbolistes que tenen coses a dir. Hola, Marc Guillén.
Hola.
Bona nit. Hola, Toni Padilla.
Bona nit.
Paco Cabezas, què tal?
Bona nit.
Bona nit. Com esteu, bé?
Sí.
Mira, també ens acompanya el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. Hola, Joan Lluís.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. Quina delícia, de veritat. Com a periodista, poder estar cara a cara amb un jugador que t'explica de tot, que parla de tot, que és intel·ligent, que té inquietuds, no? I a més poder-ho transmetre, no? Que els oients i seguidors del Barça sàpiguen que aquí a la plantilla hi ha un tio que llegeix sobre variabilitat cardíaca.
I Josep Pla, quan estava al Girona, va decidir que com era a Terres del Sud i coneixia poc les Terres del Nord, va decidir tirar per Josep Pla. És una persona normal. Els futbolistes són diferents, però és una persona normal. Recordo, i això fa molt de temps, parlar-ho amb un bon amic de la casa com és Oleguer Preses, que li deia, no, ets un intel·lectual. I deia, jo no sóc un intel·lectual, sóc un noi que va a la universitat i té un llibre sota el braç, com milers de catalans, no? És normal, però que hi hagi futbolistes moderns que siguin així, a mi m'emociona. Jo que no tinc fills, jo em sento com, saps com els pares de família que tenen un fill i una filla i els hi vinc de casa per primer cop amb una parella i deuen dir, hòstia, ens vinc d'aquí algú tatuat amb antecedents criminals i de sobte els hi entra algú que diu, no, mira, jo tinc el llibre de Josep Pla, vesteixo bé, faig els balls de mentons, vull de cona, i diuen, sí, doncs jo em sento igual, que encara existeixin futbolistes així, futbolistes que transmeten aquesta normalitat a la Barça. Em sembla un miracle, realment un miracle, per tant el vull abraçar.
Tu penses que ve el gènere amb un llibre d'història de futbol italià, Toni?
Bueno, pues, li dono les claus de casa, li dono el número de la targeta, té, el que vulguis, vinga.
Ara sí, el moment d'obrir la porta, el primer moment,
potser t'espantaries, eh?
Amb Oriol Romeu. Pinta de boxejador, però, no? Pes pesat.
Després, realment, és deliciós. De vegades, ens, no sé si en algun programa ens ho pregunten, però amics et pregunten, amb qui aniries a sopar, no?, del Barça. Jo, mira, ara mateix m'aniria a sopar amb l'Oriol Romeu, em sembla que ens ho passaríem de meravella, i a més és que és això, sobretot pot parlar de tot i crec que juga com parla, no? Vull dir que crec que de la manera que juga, amb la intel·ligència que té, amb el seny que té, tot té sentit, i quan parla doncs ho fa també amb una molta naturalitat, sense voler donar grans titulars, sense voler ser el més llest ni molt menys, i juga així, no? Tampoc no vol fer grans estridències, sinó que vol ser, fer la seva feina. A més, un jugador que em meravella i que m'encanta.
I també aniria a sopar amb Jules Koundé, saps? Soc molt de Jules Koundé. Sí. Mireu les fotos que ha penjat avui a Instagram, eh? Sí, mireu-les, eh?
I el perfil de Luis de Funes, que té una foto de Luis de Funes.
Correcte. Aleix, ¿te has fijado en el reloj?
No.
¿Te has fijado?
No.
Porque le recuerdo una entrevista a Juan Irigoyen que contaba que llevaba un Casio.
Espera, que me he hecho una foto con él, voy a mirar. A
ver. ¿Es una referencia a Piqué Shakira?
No, bueno, es una referencia que posiblemente muy pocos jugadores sean capaces de llevar un Casio. O sea, llevan relojes de 20-30 mil euros y, bueno, con toda la felicidad del mundo.
O da 300 mil con Carlos Sainz.
Sí, sí, por ejemplo. Es decir, que es un futbolista que todo lo que rodea esa... esos lujos, incluso diría lujuria de los camerinos, pues él no quiere saber absolutamente nada de eso. Simplemente se comporta como una persona normal, se nota muchísimo en el discurso. Sí que es verdad que a lo mejor estos libros de autoayuda a mí ya no me motivan tanto, pero al menos no lea Murakami, que ya también es un punto a favor. Sí, ya lo voy a sacar alguna vez el tema. Pero sí que es verdad
la
que...
La frase, ahora... yo he comenzado a hacer running por Murakami. Sí. Esta frase...
Pero sí que es verdad que luego todo eso, como decía Marc, se traslada muchísimo al campo, porque es un futbolista muy humilde, es un futbolista que no busca el lucimiento personal, sino que busca un sacrificio grupal, y yo creo que el Barça lo está agradeciendo muchísimo.
Sí. A mi m'ha agradat que ha dit, encara no estic al 100%, estic notant molt el canvi d'entrenaments, de dinàmiques, no? d'esforços que hem de fer, i jo crec que encara puc anar a més, no? I ja l'has vist físicament molt potent, titular en tots els partits, protagonista, a punt de fer un gol fins i tot, en aquesta posició tan complicada substituint Busquets, però que pot anar més encara.
No, i m'ha agradat això que has explicat, que dius tu, Aleix, això del tema físic, perquè jo em preguntava per què Xavi el canviava sempre al minut 60, minut 70, era un jugador que no ha acabat cap partit encara de Lliga amb el Barça. I això que està fent, per mi, recitals, està jugant, està donant una consistència al mig camp que és impressionant. I jo em preguntava, ostres, no ho entenc perquè no l'aguanta. Ara ja ho sabem, ell mateix ho ha explicat, que encara està fent aquesta adaptació al Barça. I em quedo amb el que deia el Marc, aquesta naturalitat fora del camp i naturalitat com ha entrat a l'equip, perquè és com és que estem parlant del relleu de Sergio Busquets, no directament ell, només, però estem parlant que era un jugador de Sergio Busquets que semblava que fos què farem quan així, Sergio Busquets, hem estat anys i panys per buscar-li un relleu, no l'hem sabut trobar, hem gastat diners, no l'hem sabut trobar, i resulta que era un nano que havia passat pel planter, que s'ha format, fet un Erasmus a la Gran Bretanya, i el Girona ell ho explicava, que l'han tornat a reconnectar amb aquest futbol, i que gràcies al Girona està ara mateix rendint com està rendint el Barça.
I em sembla que diu molt també, Aleix, de la seva autoexigència, el document que li posaves de la sotana, on parlava que té una persona que li revisa els partits per després veure què pot millorar, que després explica que va trucar un dia a Xavi perquè perdia moltes pilotes en el tram final de partit, i li deies, però encara tens aquesta persona? Diu, sí, la continuo tenint. Una persona que revisa cada partit i després analitza què pot millorar aquest jugador.
I que va detectar, que això és interessant, va detectar que a partir del minut 70...
Es deixava anar una mica.
Que perdia més pilotes, Oriol Romeu, per què? Cansament, no? Perds lucidesa, perds fiabilitat, no? És normal, no?
Sí, sí.
Quan estàs cansat no tens el cervell tan...
Això et passa a tu a partir de les 3 de la matinada, Aleix.
No, a mi actualment em passa això a partir del quilòmetre 15, quan faig curses.
Ah, sí, perquè ara ets esportista.
No, però és veritat que es nota, a partir del quilòmetre 15 tens més blincades a turmell.
Blincades?
Sí, et blinques al turmell, te'l torces, no? Tens més torçades a turmell perquè estàs cansat i el cervell i les cames, i quan fas la petjada per córrer, doncs no tens la mateixa força que a l'inici d'una cosa,
clar,
no? Llavors
clar.
Pot ser que tinguis més lesions quan estàs cansat, perquè no tens tant el cos.
Murakami. Murakami.
Aquesta gent. Quina calla amb el perit. Digues, Marc.
No. Que és evident que sí, quan arriba el cansament és quan comences a no pensar del tot clar, i és quan comencen a haver-hi les errades. Això és normal en qualsevol esport, però jo crec que sí, que Oriol Romeu ho va explicar avui a l'entrevista. Jo no m'he llegit el llibre, però té pinta de ser un llibre molt, molt metòdic, molt específic, sí, molt sí, realment sí. De futbolista professional, perquè bé, es mira el detall, és que és molt professional i llavors, doncs bé, jo crec que n'hi ha molts de futbolistes que van en la seva línia, però que ell és un d'aquests i que això, doncs, evidentment l'ha fet créixer molt com a futbolista, no?
Gran jugador, sí senyor, tant de bo li vagi molt bé aquesta temporada. Bé, suposo que a més heu sentit com començàvem el programa amb una trucada d'urgència al promotor fundador de The Project i promotor de la gira de Joaquín Sabina a tot Espanya per aquest horari que avui hem sabut. Divendres 29 de setembre, Barça-Sevilla, 9 de la nit a Montjuïc. Divendres 29 de setembre, Joaquín Sabina al Sant Jordi a les 9 de la nit. Evidentment, ens deia el Tito Ramoneda en directe que quan se n'han assabentat, doncs s'han quedat de pedra, no? Ell creu que s'havia d'evitar aquesta coincidència, que és que ens trobarem en una situació excepcional si la Lliga no canvia l'horari, perquè el concert de Sabina es farà el 29 de setembre a les 9 de la nit, i que la ciutat, l'Ajuntament també, haurà de respondre d'igual manera, no? De forma excepcional. Diu que seria una falta de respecte pensar en canviar la data del concert i que el partit es podria jugar perfectament dissabte a la tarda. Recordo que dissabte ens explicava el Roger que també hi ha un concert d'Hombres G a la Muntanya Màgica. L'altre problema, ell deia que és possible encabir 40.000 persones a Montjuïc i 15.000 al Sant Jordi, sí, perquè 60.000 persones van a l'Olímpic a veure el Coldplay. Per mi el problema que jo li plantejava és: cotxes que vagin al concert del Sant Jordi sí podran pujar, i en canvi el Barça ha fet un pla de mobilitat perquè no pugin cotxes i motos.
No podrà pujar.
Bé, com es veiocularà tot això? Ell diu que sí, ell diu que sí.
Encara en tot creus.
Ell diu que sí, que els cotxes han de poder pujar al concert com s'ha fet sempre.
Sí, és complicat d'entendre, perquè amb els controls que hi ha ara com ara per accedir a Montjuïc, et trobes fins a 3 controls de la Guàrdia Urbana.
No podràs passar.
Sembla complicat.
El que sempre dic, vamos al origen. ¿Por qué no se puede subir en coche a los partidos del Barça? Cuando toda la vida ha sido al Estadio Olímpico a conciertos de 50.000 personas y no ha pasado nada. Incluso he ido a mundiales de bàsquet, mundiales de natación, i sempre s'ha podido subir en cotxe.
I l'altre punt de la qüestió, un, perquè no se ponen en cotxe, i dos, perquè en la Lliga, que està òbviament sobrevist que aquest any el Barça jugarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i que per tant un dels factors que s'ha de tenir en compte és que al costat hi ha el Palau Sant Jordi, tenint la data a tots els concerts, perquè la Lliga ha fet això.
Però que vols dir que es preocupa de l'afició, la Lliga, quan tria un horari?
També l'any passat vam tenir un matí a Sant Jordi.
No, és que encara que només és la televisió.
Van acabar jugant a la tarda a Sant Jordi.
Si a la televisió no posen res, el divendres a la nit es pot jugar. No, només es mira la televisió, aquí no.
A mi el que m'agradaria saber és fins a quin punt hi ha hagut una via de diàleg prèvia, si en algun moment s'ha intentat avisar la Lliga, que sapigueu que aquest dia, o potser considerar que el seu divendres no passaria, però òbviament és un problema. El que passa és que el meu cap està intentant raonar quan l'únic que pot pensar és que hi ha gent que pagarà entrades per veure Hombres G el 2023.
Correcte. Ah, sí? T'has quedat amb això?
Sí.
Jo, on actua? A Sant Jordi?
A la sala Sant Jordi. Al Sant Jordi Club o al Sant Jordi Gran? Sant Jordi...
T'ho miro ara de seguida. A tot això, jo torno a fer la crida. Si hi ha algun soci abonat al Barça que de cop i volta ha dit, hòstia, 29 de setembre, si jo anava al Sabina. Doncs si algú és soci abonat al Barça a Montjuïc i té entrades per anar al Sabina el 29 de setembre, que ens escriu un correu electrònic, tu diràs @recu.net i que ens expliqui què farà.
Sí, sí. Part, no? Ja para el futbol i si és avorrit.
Toni, en esta casa trabaja un gran fan de Hombres G.
Qui? Qui és?
Damià López.
Sí, clar, correcte.
Si nos está escuchando, que escriba.
Sí?
Tot el que sigui vital.
Per anar a un concert.
Inclou la música i ho inclou tot.
Palau Sant Jordi, aforo 24.000 persones. Hombres G el dia 30 de setembre, dissabte.
24.000? Déu-n'hi-do, eh?
Aquí posa aforo 24.000 persones.
No, no, jo estava comptant unes 15.000 persones al Sant Jordi, eh?
Al·lucinant.
Clar, suposo que és capacitat més pista.
En tot cas, el que sorprèn realment és perquè és una situació que era evident que això podia passar. Perquè és vull dir, vas a jugar on vas a jugar, a l'Anella Olímpica, i saps que hi ha els concerts. El que sorprèn és que això, no, aquesta via de diàleg no hagi existit en aquest cas en concret, o que el Barça i la ciutat considerin que tampoc és un merder prou gran el que genera la muntanya de Montjuïc i que vinga, que va endavant.
El Tito també ha dit, no li podem, no ens poden dir a nosaltres que és culpa nostra o que moguem el concert quan fa un any que tenim aquesta gira muntada. És a dir, que algú, si tenia la preocupació, era tan fàcil com anar a mirar si allà hi havia aquesta setmana hi havia algun concert.
Jo abans feia una mica de broma en la línia que per mi és un símptoma claríssim que és això, que la Lliga no es fixa en l'afició, o sigui, bé es fixen per temes de seguretat, no? Espanyol i Barça no podien jugar el mateix dia a Barcelona, doncs es podrien fixar en aquest tema dels concerts. Jo crec que no era anar molt més enllà, però jo crec que és un símptoma que que diguéssim aquí... que l'afició i els desplaçaments o els horaris pels aficionats, això tant li fa a la Lliga, només li importa la televisió. És una pena. És una pena.
Aquí jo intentaré explicar-ho fàcil perquè és un tema de calendari i sé que radiofònicament és complicat, però aquí també hi juga un paper important la Champions, i m'explico. Després d'aquest partit hi ha una jornada de Champions que tenen Barça i Sevilla. Barça i Sevilla han de jugar també partit de Lliga de Campions, i per exemple, després d'aquell partit, el dia 3 d'octubre, que és dimarts, hi ha un PSV-Sevilla, i el dimecres 4 d'octubre... Ah, no, i el dia 3 també sí. Hi ha el Porto-Barça, eh? Mm-hmm. Coincideixen, no? És així o no? Coincideixen?
Sí, jo crec que sí que coincideixen, el que passa és que no havia jugat el Barça mai en divendres.
No, el Barça va dimecres 4, perdona, però és igual. El Sevilla juga dimarts 3 d'octubre i el Barça dimecres 4.
Però tothom ja s'ha jugat els sàbados.
Sí, és això. El que no poden jugar és l'1 d'octubre. El diumenge 1 d'octubre no poden jugar.